Ràdio Estel. Salutacions, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Avui és dijous 26 de setembre. Ens preguntarem si realment estem sortint de la crisi i ho farem amb tres experts economistes, Anton Gasol, Jordi Angusto i Lluís Sols. També parlarem avui dels 50 anys del sacerdoci del bisbe de Lleida i ja en la segona hora del primer cafè tindrem l'hora del consumidor, com cada dijous, i també parlarem de l'abat Escarrer, tot això i més al primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafé@radioestel.cat, Facebook i Twitter del programa, @primercafeestel, telèfon 93 409 27 72.
Tal, Sara Cruz, molt bon dia.
Bon dia, Mercè, com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, que t'ha agradat la cançó que hem posat per començar?
M'ha agradat molt, i les cançons que vindran, eh?
Sí, tant.
Avui estan molt marxoses.
Sí, sí.
Amb l'Olivia Newton-John. Està aniversari. Per cert, està molt bé per 65 anys. Per tenir 65 anys.
I es pot jubilar.
Mira,
o 67, potser, no ho sabem.
A partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla Mercè Raga. La producció el David García i el Ferran Capdevila, la redacció el Gerard Campos i Miquel Vera i a la selecció musical Maria Sierra Rodríguez, també a les vies de so, Xavi Aguilar i Toni Huguet. A partir d'ara repassem les notícies més destacades d'aquest dijous.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
El president Artur Mas ha afrontat el primer debat de política general d'aquesta legislatura parlant d'economia, de pressupostos i polítiques socials, tot i que Artur Mas situa com a única solució serà una consulta sobre un estat català.
Concretament, diu que l'única solució passa per les urnes i insta els diputats a sumar esforços. Tot i així, Artur Mas reitera que esgotarà les vies de diàleg amb l'estat espanyol per pactar un referèndum legal, però no descarta els comicis en el cas que això fracassi.
Però ja no confia en l'estat espanyol. Aprofitarem qualsevol escletxa de diàleg amb les institucions de l'Estat. Tanmateix, hi ha una pregunta clau que avui per avui no té resposta i que marca qualsevol procés de diàleg. Accepta l'Estat espanyol una consulta a Catalunya per conèixer la voluntat del poble català sobre el futur polític del país?
Durant el discurs d'ahir, Artur Mas va parlar dels reptes també per reactivar l'economia i va assegurar que el 2014 no hi haurà més retallades.
I en el capítol de les reaccions, després del discurs d'Artur Mas, ahir va estar el torn dels grups parlamentaris i les primeres valoracions.
Mentre que Esquerra ha celebrat el compromís de Mas amb la consulta i li demana més concrecions, els socialistes li han criticat que no hagi inclòs la tercera via, igual que Iniciativa. Reclamen també que s'avanci des de la majoria. Escoltem primer de tot el diputat socialista Maurici Lucena i tot seguit l'ecosocialista Dolors Camats.
El senyor Duran Lleida doncs, defensen i que sobretot el PSC ve defensant des de fa temps. Crec que hagués estat bé que hagués obert el ventall per donar l'oportunitat, també promoguda per ell mateix, de discutir alternatives a l'immobilisme actual o a la trencadissa.
Que aquest ple signifiqui l'avançar des de la majoria en realitzar aquesta consulta sí o sí. A quins catalans i a quines catalanes mira a la cara el president Mas quan explica les millores que hi ha hagut durant aquests anys o allò que ens cal millorar.
I a l'altra banda, el Partit Popular acusa Mas de pintar una Catalunya de bons i dolents i Ciutadans de fer xantatge.
Mentrestant, la patronal Foment del Treball subscriu al manifest de Joan Rigol, però no participarà en el Pacte Nacional.
La patronal catalana descarta incorporar-se a les reunions del Pacte Nacional pel dret a decidir per mantenir-se al marge de l'activitat política. Foment, que sempre ha defensat un nou pacte fiscal per Catalunya, ha decidit acceptar el document redactat per l'expresident del Parlament, si bé ha rebutjat participar en aquest pacte en considerar-lo una plataforma d'acció política.
Repassem altres notícies. La Generalitat enfortirà les polítiques familiars amb 150 milions en ajudes directes.
El pressupost supera en 3 milions d'euros el de l'any passat i no compta amb els diners que aportava l'Estat per aquest tipus d'ajudes. A més, també es mantindran les rebaixes fiscals en la compra d'habitatges i els descomptes en els títols de transport. Aquestes bonificacions costaran a la Generalitat 80 milions d'euros anuals.
La vaga de funcionaris de justícia comença a col·lapsar el sistema judicial.
A l'àrea de Barcelona, en menys d'un mes de protestes, s'han parat més de 15 15.000 processos i més de 4.500 demandes no han arribat a formalitzar-se. Les dues parts en conflicte veuen lluny un acord.
Marxem a Madrid. El Partit Popular i UPyD acorden que el castellà sigui llengua vehicular a tot l'estat espanyol.
Populars i UPyD enllesteixen un acord perquè la llei Wert reculli textualment que el castellà ha de ser la llengua vehicular a l'educació a tot l'estat espanyol. L'objectiu és evitar l'exclusió del castellà i garantir també el seu aprenentatge a tot l'estat.
Passen 5 minuts de les 8 del matí. Una dona de 54 anys mor en caure en un barranc a la Vall d'Aran.
La dona era veïna de Matadepera, al Vallès Occidental. Ha caigut en un barranc, com dèiem, situat a la zona del refugi d'Artiga de Lín. El seu cos ha estat traslladat al tanatori de Viella, on se li practicarà l'autòpsia per determinar les causes d'aquesta mort.
I el pare de la nena de 12 anys, que va aparèixer morta en un municipi pròxim a Santiago de Compostela aquest cap de setmana, ha estat imputat pel Tribunal Superior de Justícia de Galícia i posteriorment detingut.
El jutge ja l'havia imputat prèviament, però havia quedat en llibertat fins que se n'ha ordenat la captura. Aquesta detenció s'ha produït després de l'escorcoll en una casa a Montoutó, propietat de la mare de la menor i situada en una zona pròxima a la pista forestal a la qual va aparèixer el seu cadàver.
Obrim crònica internacional. El fort terratrèmol que dijous passat va sacsejar l'oest del Pakistan i ja ha deixat 327 morts, segons les últimes dades oficials fetes públiques.
I és que la xifra de víctimes, Mercè, va augmentant a mesura que es treballa en les zones més castigades d'aquesta regió, la més pobra del país. Els ferits són, de moment, ja 400. El sisme, recordem, va assolir els 7,8 graus a l'escala de Richter i es va notar més de 1.000 quilòmetres, fins i tot a l'Índia i a l'Iran. Aquest terratrèmol també ha fet aparèixer una nova illa d'uns 12 metres d'alt i 200 de llarg, situada davant la costa pakistanesa. Els sismòlegs, però, adverteixen que el més probable és que aquesta illa acabi desapareixent els propers mesos perquè està formada per fang i sediments.
El grup radical islamista Al-Shabaab afirma que han estat finalment 137 dels hostatges que han mort durant l'assalt de milicians seus al centre comercial Westgate de Nairobi, a Kènia.
Segons el compte de Twitter de l'organització islamista, les forces de seguretat kenianes van llançar casos químics per posar punt i final a aquest setge d'aquest grup terrorista. L'últim balanç oficial dels 4 dies de setge de l'exèrcit de Kènia parlava de 72 víctimes mortals, 61 hostatges, 6 soldats i 5 assaltants. Però estem, com dèiem, que la xifra creixi pels cadàvers que es puguin localitzar a l'interior de l'edifici. Per tot plegat, Nairobi viu aquest dimecres, va viure ahir el primer dia dels 3 de dol oficial per les víctimes d'aquest episodi de violència.
I en esports, el Real Madrid va guanyar ahir l'Elx per 1-2, no sense polèmica serà.
Sí, de fet, pot donar gràcies, Mercè, per marxar amb els 3 punts de Martínez Valero, els d'Ancelotti. Van fer un partit bastant fluix, però com dèiem, han guanyat per 1-2. Cristiano Ronaldo, amb un gol de falta directa i en transformar un penal inexistent en el temps afegit, van estar decisius. Boaki, també en l'afegit, havia fet l'empat momentani. Després de 6 jornades de Lliga, l'equip blanc és tercer a 2 punts del Barça i de l'Atlètic de Madrid, que recordem, estan empatats a punts.
Per cert, comentàvem amb la polèmica perquè el barcelonista Gerard Piqué va posar el toc d'humor a aquest partit. El central català va fer una piulada en el seu compte oficial de Twitter. Va dir, veient una pel·lícula d'humor al Canal Plus Lliga, sempre va bé a aquestes hores de la nit.
Sí, em comentaves, Mercè, que el van respondre.
Raúl Arbeloa, del Real Madrid, ja l'ha respost. Diu que hi ha jugadors doncs, que prefereixen anar al cinema i no pas al teatre, fent la referència doncs, a aquella frase mítica de José Mourinho de millor anar al teatre, no? Que en Barça doncs, va estar anar al teatre. Bé, queda dit. Encara sobre el Barça, Javier Mascherano s'estarà entre 10 i 15 dies de baixa després de l'entrada involuntària del seu company, Sergio Busquets, a la primera meitat del partit davant la Real Societat.
Les proves mèdiques que se li van fer ahir dimecres han confirmat el primer diagnòstic, elongació del bíceps femoral de la cuixa dreta. El central argentí està descartat, per tant, pel partit de Lliga davant l'Almeria i pel de Champions davant del Celtic i es dubta també per la següent jornada de Lliga a casa davant del Valladolid.
Unai Emery i el Sevilla respiren alleujats. L'equip andalús ha derrotat el Rayo per 4-1 i abandona, per tant, la zona de descens.
L'equip de Paco Gémez ha acabat amb 9 jugadors per culpa de les expulsions de Gálvez i Viera, pel que fa a l'altre resultat a la jornada, Granada 0, València 1, i recordem que avui a jugar al Villarreal espanyol.
I l'alemany Toni Martin ha aconseguit el seu tercer títol mundial de contrarrellotge consecutiu a l'imposar-se en la prova de 56,9 quilòmetres disputada entre Montecatini, Terme i Florència.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
La Sara més curiosa avui ens explica...
Us explico que Mariano Rajoy, com bé sabeu, ha participat a l'Assemblea General de les Nacions Unides amb l'objectiu que Espanya sigui membre no permanent del Consell de Seguretat en el bienni 2015-2016. El president espanyol, que no ha fet cap referència per ser a Catalunya, ha assegurat que Espanya és un país obert, plural, tolerant i que integra la diversitat. Rajoy també ha reivindicat Gibraltar, que ha qualificat d'anacronisme que afecta la integritat territorial d'Espanya. Llavors jo em pregunto, com a notícia curiosa, com a punt curiós, prou feina té Rajoy, suposo, amb tots els problemes que té com per a centrar-se amb Gibraltar. I també em pregunto si podria fer un curset ràpid d'anglès, tal com hagués hagut de fer Zapatero, perquè em sembla que és l'únic mandatari europeu que no parla anglès.
Doncs amb el Blue Moon marxem cap a Girona, concretament al Festival de Jazz, Sara.
Sí, després de les actuacions de Kenny Garrett, Dan Ben Lior i Xavi Torres, i també Walk Tall, la tretzena edició, volíem dir, del Festival de Jazz de Girona, ha arribat a l'Equador l'ONU amb un gran èxit artístic i de convocatòria. Avui s'inicia la recta final, amb més propostes de primer nivell per tots els públics, amb els concerts Atac, per exemple, i també David Poblet i Salsàs, dues formacions que presenten novetats discogràfiques, també el tribut de Billy Holiday, oficiat per Leslie Herpet i Albert Vila.
Doncs nosaltres ens quedem amb aquesta cançó de Billie Holiday, aquesta versió del Blue Moon. Sara, em sembla que t'he posat un parany a la notícia, però ho has fet molt bé, és que tu sempre te n'en surts, eh?
El més important
és aquest Blue Moon, no?, de la Billie Holiday. Billie Holiday, per ser Ignasi Miranda, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. El meu nom és més difícil de dir-lo malament, no?
Exacte.
En aquest cas.
A partir d'ara, el primer cafè, Ignasi.
A partir d'ara, el resum de l'actualitat de l'Església, després el resum de premsa, el d'Escosit amb Gabriel Genescà, i avui el debat de l'actualitat, el Mirador, serà sobre la crisi econòmica. Ens preguntarem, com deies tu abans, Mercè, si el final de la crisi arribarà aviat. Ens acompanyaran tres experts en economia, que són Anton Gasol, Lluís Sols i Jordi Augusto. Això serà fins a les 9.
Doncs de moment ens quedem al Blue Moon, aquesta versió de Billie Holiday.
Serà un quart de nou. El papa francès va dir ahir durant l'audiència setmanal que l'Església és una i no es pot privatitzar. Després de lamentar les actuacions que tots els cristians fan i no contribueixen a la unitat, va fer una crida a construir la comunió i la concòrdia en tots els àmbits.
Ocorre cercare, costruire la comunió.
És urgent buscar construir la comunió. Educar en la comunió, en la superació de les incomprensions i les divisions, començant per la família, per les realitats eclesials, també en el diàleg ecumènic. El nostre món necessita unitat. El Sant Pare va recordar en aquest sentit la recent Jornada Mundial de la Joventut a Rio de Janeiro, on els joves van mostrar el juliol passat una profunda unitat, va dir, des de la diversitat de cultures, llengües i altres característiques. D'altra banda, Roma va acollir ahir una nova edició de l'Atri dels Gentils. Aquesta iniciativa de diàleg entre creients i no creients, creada per Benet XVI i desenvolupada pel Consell Pontifici de la Cultura, ha tingut ara el periodisme com a tema i els seus professionals com a protagonistes. El centre de la trobada, però, va ser el diàleg entre el president del Consell Pontifici de la Cultura, Gianfranco Ravasi, i el fundador del diari italià La Repubblica, Eugenio Scalfari, a qui anava adreçada ara fa uns dies una carta oberta del papa Francesc. Des de la seva posició de no creient, Scalfari va dir que les visions diferents sobre l'existència de Déu han de ser llevat per una terra que ha de ser fertilitzada. El cardenal Rabasi, per la seva banda, va relacionar la metodologia de Jesús amb les noves tecnologies actuals que igualment ajuden a difondre l'Evangeli. I a Tarragona, l'arcabisbe Jaume Pujol i el secretari i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, Juan Antonio Martínez Camino, donaran aquest matí els últims detalls sobre la preparació de les beatificacions de màrtirs de la persecució religiosa dels anys 30 a Espanya, que se celebraran a Tarragona el 13 d'octubre a les 12 del migdia, amb transmissió en directe per Ràdio Estel. La conferència informativa serà a 11:45 d'aquest matí al claustre de Sant Pau del Centre Tarraconense al Seminari. Quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia obre amb una frase d'Artur Mas ahir en el debat de política general al Parlament. Catalunya sent afecte per Espanya, però no confia en l'Estat. Una altra frase de Mas la destaca El Periódico, en la seva notícia principal titula La solució, votar, referint-se a la consulta. També sobre aquesta qüestió, El Punt Avui titula amb una frase d'Artur Mas Només hi ha una solució, votar. Sense paraules textuals de Mas, però també sobre aquest tema, el diari Ara titula Solució, les urnes, igualment referint-se al debat de política general. També amb aquest tema obre el diari El País, que titula Mas condiciona la consulta al fet que sigui legal o tolerada pel govern espanyol. El Mundo, Mas porta Catalunya a un carreró sense sortida. També en to crític, La Razón titula Mas farà eleccions plebiscitàries, entre cometes, si no pot convocar la consulta el 2014. I el diari ABC obre amb la notícia que ara donàvem com a curiosa, amb la frase de Rajoy sobre Gibraltar, titula Gibraltar és l'única colònia que queda a l'Europa del segle XXI. Fet aquest resum, de seguida el Descosit, els serveis i el mirador de l'actualitat avui sobre la sortida de la crisi econòmica.
El Descosit, amb Gabriel Genescà.
Connectem com cada matí a aquesta hora amb el filòleg Gabriel Genescà, que ens fa una anàlisi sobre algun o alguns articles de premsa. Gabriel Genescà, bon dia.
Hola, Ignasi, bon dia, què tal?
Molt bé, endavant.
Arran de la victòria aclaparadora d'Angela Merkel a les eleccions alemanyes, han aparegut molts articles d'opinió que analitzen la incidència que poden tenir aquests resultats electorals per a Europa. A propòsit d'això, recomano l'article Merkel i la construcció europea del catedràtic Josep Oliver, que publica avui al Periódico. Oliver assenyala que la victòria clara de Merkel li dona estabilitat en el govern i alhora desemmascara alguns mites interessants. Per exemple, que la socialdemocràcia alemanya, representada per l'SPD, seguiria una política diferent en la gestió de la crisi de l'euro. Res més lluny de la realitat. Fins ara, l'SPD ha recolzat al Bundestag la política europea de Merkel en l'aspecte essencial. I a partir d'ara, a més, pot ser que fins i tot entri a formar part del govern de la CDU. Tampoc no és cert que a Merkel li manqui visió estratègica europea, que actuï des d'una òptica estrictament alemanya i que no tingui un discurs clar per al futur d'Europa. El que passa és que sap que el projecte d'una veritable Unió Europea només prosperarà si el contribuent alemany, fart de subsidiar els malbarataments dels països del sud d'Europa, no se'n distancia més d'aquesta Europa. I en aquest sentit, Merkel ha aconseguit una cosa que no han aconseguit altres líders europeus, és que Alemanya, a diferència del que va passar a Holanda o Finlàndia, en aquests comicis no hagin sorgit poderosos partits antieuropeus. I la seva recepta per a Europa és la mateixa que ha repetit insistentment el seu electorat alemany. Sense reformes no hi ha ajudes. En efecte, per pal·liar la baixa competitivitat i la manca de rigor fiscal dels països del sud, cal fer reformes, afermar les finances públiques, contenir l'endeutament privat i avançar cap a una nova arquitectura institucional. Dilluns al matí, Rajoy, en nom del govern espanyol, va enviar un telegrama a Merkel felicitant-la pels magnífics resultats obtinguts. I suposem que el president Mas va fer el mateix en nom del govern de Catalunya. Ara bé, no sabem a qui dels dos ha fet més gràcia la victòria de Merkel. Però potser ens ho pot ajudar a endevinar les paraules que Mas va pronunciar ahir al debat de política general. Va dir: Catalunya ha fet un esforç proporcionalment molt superior al que li correspondria tenint en compte el pes que té la seva despesa en el conjunt de la despesa de totes les administracions públiques. I també si s'analitza només a nivell de les autonomies. En efecte, entre el 2010 i el 2012, Catalunya, que representa el 17% de tota la despesa que fan les autonomies, ha fet un 24% de tot l'ajust econòmic. Deixem-ho així.
Doncs aquí queda. Gràcies, Gabriel Genescà, filòleg. Fins demà a aquesta hora. Bon dia.
Fins demà.
Ràdio Estel.
Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes a Debat a Bat. Cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
De què parles, habanero?
Marina Rossell en directe. Aquest divendres 27 de setembre a les 10 de la nit, Marina Rossell canta els clàssics catalans amb la coral Quodlibet al Foment Cultural de Molins de Rei. I el diumenge 29, a 8:45 del vespre, Marina Rossell canta Mustaki al Casino de Caldes de Montbui. Àrea de serveis.
Passen 6 minuts d'un quart de 9 del matí. Tot seguit fem atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, molt bon dia.
Hola, bon dia. En plena hora punta parlem de problemes a la majoria de vies que envolten Barcelona i a les seves rondes. En repassem algunes d'aquestes vies. Per exemple, a l'autopista B23 hi ha lentitud, aturades intermitents 3-4 quilòmetres entre Molins de Rei i Sant Feliu. Això a l'autopista B23 baixant cap a Barcelona, una via que més endavant torna a presentar retencions entre Sant Joan d'Espí i Esplugues, per tant, la B23 amb molt trànsit accedint a la ciutat de Barcelona. També hi ha aturades en aquest extrem sud de la ciutat comtal a l'autovia A2, entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts, de forma intermitent. Extrem nord de Barcelona, destaquem sobretot l'autopista del Vallès, ara amb aturades a Sabadell, a Badia, baixant cap a Barcelona i sortint-ne des de Torre Baró fins a Ripollet. S'ha complicat el trànsit a la C58 sortint de Barcelona. I acabem amb aquestes rondes, ronda de dalt, aturades entre Meridiana i Sant Gervasi, això en sentit Llobregat, déu-n'hi-do, ara va molt plena la ronda de dalt, també en sentit Besòs, entre Diagonal i Sarrià, i ara sí, ja acabem amb la ronda litoral de Barcelona, també en sentit Llobregat, lentitud, retencions entre Gran Via i Barceloneta. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Roger. Bon dia. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Si ho indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Persisteix l'estabilitat i puja la calor. El temps tindrà dues cares. El sol a tot l'interior, amb boires matinals a les planes i els núvols al llarg de la façana costanera, que seran molt densos, sobretot a les comarques de Tarragona. L'element comú arreu del país serà la calor del migdia. Atenció, perquè les màximes més altes pujaran fins als 33 graus avui. Ambient d'estiu, amb temperatures càlides superiors, als 30 graus serà la previsió de cara a aquest cap de setmana, ben bé fins divendres, volíem dir. El canvi de temps arribarà al cap de setmana, en què una pertorbació s'acostarà i portarà més núvols i pluges al Pirineu i una considerable baixada de totes les temperatures.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. A Ràdio Estel, el primer cafè. Els dijous a 9:15 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. El Pòsit, amb Carla Gràcia. Els teus drets i necessitats com a consumidor, cada dijous a 9:15 del matí, al Pòsit del Primer Cafè, amb el patrocini de l'Agència Catalana de Consum.
Sent client de Caixa Empresa, com creu que serà el seu préstec ICO a la Caixa?
Estic segura que tota la tramitació serà simple i flexible gràcies a l'assessorament del gestor de negoci de l'oficina.
A la Caixa posem a la seva disposició els préstecs ICO per donar suport als projectes d'inversió i d'internacionalització que tingui, tan fàcil com li cal a la seva empresa. Caixa Empresa. En els negocis sempre estem al seu costat.
Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, l'entrevista íntegra en català feta per la revista Jesuïtes, on el Papa revela la seva espiritualitat. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. El mirador de l'actualitat.
La crisi econòmica és, sens dubte, la gran qüestió de fons en les converses al carrer o en família i en el debat social i polític, no només ara, sinó durant tots aquests anys. Les dues paraules, crisi i econòmica, a les quals és molt difícil omplir de contingut, certament, formen part de l'essència de molts problemes actuals. Tancaments d'empreses, inestabilitat amb fortes baixades a les borses, desconfiança dels bancs a l'hora de donar crèdits i, sobretot, un preocupant augment de l'atur. Tot plegat forma la silueta d'una recessió que de moment sembla que no s'ha acabat i que té el seu origen en la crisi, coneguda aquesta de les subprimes als Estats Units l'any 2007. Sara, bon dia novament.
Molt bon dia, Ignasi. Doncs, si et sembla bé, repassem breument algunes d'aquestes dades actuals. El govern espanyol ha modificat a l'alça les expectatives de creixement per l'any 2014 del 0,5 al 0,7%, tot i que assumeix que la recuperació encara és insuficient. D'altra banda, la dada del dèficit públic fins l'agost, més de 47.500 milions, és a dir, un 4,62% del producte interior brut, fa perillar el compliment de la previsió de l'executiu un 6,5%. Aquesta incerta notícia arriba malgrat que l'última dada de desviació pressupostària és un 2,2% menys que la d'un any abans. Encara no sabem si es pot parlar novament dels famosos brots verds, que serien els primers de l'era Rajoy a l'Estat, però està clar que hi ha previsions que obren la porta a l'esperança. Per exemple, la contenció en les pujades de la prima de risc permetrà a l'executiu espanyol estalviar uns 5.000 milions l'any vinent. I mentrestant, el que no s'acaben del tot són les retallades. La reforma de les pensions suposarà que els pensionistes deixin d'ingressar un total de 33.000 milions d'euros i no recuperarà una de les pagues extraordinàries dels funcionaris que s'havien eliminat. Finalment, serà important saber també si l'any 2014 es crearà ocupació, un fet que la majoria d'experts vinculen a un creixement molt superior al 0,7%. De moment, són més de 5 milions els espanyols sense feina, un drama que, més enllà de la xifra, també té rostres. Amb tots aquests paràmetres, avui ens preguntarem si realment sortirem aviat d'una crisi de sistema que, com diu l'economia i l'economista, volíem dir, i el professor Jordi Angusto en el seu llibre I ara què?, té el seu origen en la concentració de riquesa en poques mans, una qüestió sobretot moral.
Gràcies, Sara. Amb aquests paràmetres comencem el nostre mirador. I és que la crisi, com ens recorda sovint, per exemple, el Papa Francesc, és econòmica, però també de valors i de consciència. És per això que volem que avui el nostre mirador vagi molt més enllà de les xifres, encara que també les tinguem presents, evidentment. Ens acompanyen tres experts en economia. D'una banda, el doctor en economia, Anton Gasol. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
També tenim el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Bon dia, senyor Sols.
Bon dia.
I també l'economista Jordi Angusto, que, com hem dit fa un moment, entre altres coses, és autor del llibre I ara què? Entre la crisi i la fallida, propostes alternatives. Senyor Angusto, bon dia.
Molt bon dia.
Bé, primer, com definiríem globalment, si es pot fer breument en una frase, aquesta crisi econòmica i de sistema? Segur que els ho han preguntat moltes vegades aquests anys.
Jo la meva frase seria la victòria pírrica de la plutocràcia.
I dic pírrica perquè, de fet, és miop i se'ls desfaran a les mans. Fins durant molt de temps el creixement era un creixement que es distribuïa i que servia a tota la població, i des de finals dels anys 2000 el creixement s'ha tornat bàsicament a l'apropiació per una part d'una minoria molt, molt, molt minoritària, en detriment d'una gran majoria. Per posar dues xifres, entre el 2000 i el 2007 l'1% de la població mundial es va apropiar del 65% del creixement econòmic. Des de la crisi, del 2008 fins ara, s'han apropiat del 83% del creixement econòmic, encara més minso.
Per tant, potser hi ha més gent més rica, però hi ha més desigualtats. Això podem dir que és un...
No hi ha gaire gent més rica, hi ha gent que és molt més rica del que era abans.
Això volia dir. No és que hi hagués més gent rica, sinó
molt.
Gent més rica. Exacte.
I una gran majoria que ho és menys. Sempre en termes relatius, en el sentit que tenim una economia que va creixent. I, per tant, és una posició relativa, no absoluta.
Doctor Gasol, per exemple.
Bueno, jo sempre dic que sortirem d'aquesta crisi, perquè de la recessió tècnicament ja n'hem sortit, però de la crisi ens costarà més, i dic que ens sortirem però amb més nafres del compte, és a dir, més malparats del que segurament haguéssim pogut sortir. Sempre aquest tipus de qüestions van associades a les actituds, al comportament ètic. Per això jo el meu darrer llibre, que parla d'una cosa molt complexa sobre l'arquitectura financera, l'encapçalo amb un capítol que dic ètica i economia. I em ve a la memòria aquell alumne que li consulta el seu professor d'universitat: escolta, estic dubtant sobre què voldria fer. I li diu: però què havies pensat? Diu: bé, jo havia pensat que estudiaria ètica i economia. I el professor li diu: doncs t'hauràs de decidir. Bé, precisament perquè la gent s'ha decidit uns per la codícia, i per tant diríem per aquest acaparament que el Jordi Angusto acabava d'esmentar, i d'altres que no tenen els ressorts del poder, doncs a la millor encara continuen amb comportaments ètics, però hi ha una disfunció entre uns i uns altres, i per tant pues la situació és la que és.
Senyor Sol.
Jo subscriuria les dues coses que s'han dit. La frase d'aquesta victòria pírrica de la plutocràcia m'ha agradat, només com no tothom sap què és plutocràcia. Recordeu que plutocràcia és el govern dels rics, dels interessos
sí.
dels rics.
Gràcies.
Jo com la definiria? Jo diria, ara ve en la mateixa línia, una crisi provocada per la desigualtat i per anys i anys, dècades i dècades de creixement basat en endeutament, en què la major part de la població no guanyava recursos, no tenia més diners, i llavors només creixia el sistema per l'endeutament. Això havia d'arribar un moment que fessi fallida i ha fet. Però aquí vull recordar una cosa. Per a molts és l'oportunitat, una oportunitat immillorable de reduir costos laborals i reduir l'estat del benestar. Allò que volien fer des de fa dècades i no han pogut, aquesta crisi és per ells, sobretot, però sobre de tot, l'oportunitat de fer-ho i no la volen desaprofitar.
Però clar, reduir l'estat del benestar no agrada tampoc.
A ells no els importa massa. Ja troben arguments.
Els poderosos, vol dir vostè.
Els poderosos no els importa massa. Els diuen que sí que els importa, però realment els que, en fi, els que han protocionat aquest tipus de política que s'han aplicat aquells anys, allò que volen és sortir d'aquí amb costos laborals més baixos i amb un estat amb costos socials, costos fiscals més baixos també.
No fa gaire un representant de Goldman Sachs dels Estats Units que va venir per aquí a Espanya deia que Espanya encara podia patir una mica més en la línia del que deia el company. En realitat s'està portant al límit social. Europa, deia l'altre dia Intermón Oxfam, té 120 milions de pobres, que és una xifra que fa esgarrifança, i calculen que seran 25 milions menys d'aquí 5 anys. Catalunya ens donen dades del 26% de la població infantil amb malnutrició. O sigui, són unes dades esgarrifoses que no sé, haurien d'anar a la postguerra per poder trobar quelcom similar, no? S'està posant al límit, en realitat, la pregunta que molta gent es fa és dir, bueno, com és que no esclata? Això s'està portant. L'esclat social, a Europa en tenim experiència, malauradament. Per exemple, Hitler va pujar al poder quan hi havia un 40% d'atur, no? I dic això com mostra d'un esclat social que en aquell moment va trobar, en aquella Salvapàtries i a costa del que va costar, doncs una sortida amb una situació que era realment dramàtica. Ens hi estem acostant. Jo trobo realment perillós que es vagi jugant amb aquest, anar apurant aquest límit social. Certament, com diu el Lluís, l'estat del benestar no és que es vulgui desmuntar, és que es qüestiona des d'una forma forta, inclús diria acadèmica, i en molts papers, que l'estat del benestar ha estat una excepció històrica, que és irrepetible, que és insostenible, que per tant, doncs, bueno, s'ha de desmuntar. És necessari desmuntar-lo. Els números diuen que no caldria en absolut, i és més una qüestió, finalment, allò moral, que no pas una qüestió econòmica.
Sí, bueno, jo, vistes les posicions no tan prosocial dels que estem aquí, jo el que també crec que cal reconèixer és que Espanya, Catalunya i Espanya en general, des de fa una colla d'anys, per una sèrie de raons, ha entrat amb uns desequilibris importantíssims que eren difícils de sostenir en el temps, i ho diré d'una manera molt planera. Escolti, nosaltres, anualment, ens estaven endeutant fins a l'extrem de 100.000 milions d'euros amb l'estranger. O sigui, nosaltres, el consum de béns i serveis i les inversions que es feien aquí dintre del país necessitaven, per poder-les sostenir, arribar-se a endeutar 100.000 milions de fora. Bueno, si una economia, si una població resulta que no és capaç de tenir un equilibri entre estalvi i inversió, doncs això es pot fer una vegada, dos, tres, quatre, però aquest desequilibri de lo que és la balança, no només de la balança de béns i serveis, comprar i vendre, és a dir, comprar més d'allò que vens, sinó també invertir menys a fora del que els altres t'inverteixen aquí dintre. Bueno, doncs aquesta és la balança per compte corrent, aquest desequilibri que havia sostingut s'havia d'equilibrar. I ara estem en una via d'un cert equilibri, i efectivament per fer aquest equilibri vol dir intentar cada vegada vendre més a fora, no comprar tant, que els altres t'inverteixin més aquí. Nosaltres pensi que tenim una posició d'inversió neta en l'exterior de 1,5 bilions, o sigui, 1,5 vegades el que produïm en un any. Bueno, necessitem la confiança dels de fora perquè puguem continuar, perquè la nostra economia pugui continuar. Uh-huh. És una qüestió molt, que segurament és una mica complexa, però hi ha una cosa, un instrument que se'n diu Target 2, que vol dir que si no hi hagués això, un sistema, l'eurosistema, si els bancs centrals no emparessin les compres de béns i serveis d'uns països que són deficitaris respecte d'altres que en són beneficiaris, com ara Alemanya i Espanya en deu molt, doncs no podríem anar. Els caixers automàtics no dispensarien diners.
Moltes claus, evidentment, d'aquesta crisi, i també molts sacrificis per intentar sortir d'aquesta crisi. El que ens diu ara el doctor Gasol ens fa pensar en això, no? En els sacrificis. La qüestió és que els sacrificis, potser socialment així es denuncien, no estan repartits igual. En tot cas, amb sacrificis, més o menys, vostès com creuen que s'està gestionant políticament aquesta crisi els últims 6 anys?
Perquè a veure, i amb això enllaço amb el que deia l'Anton. Sí. Estic d'acord, òbviament un país no pot viure amb dèficit de forma permanent, això és evident. El que passa és que en la crisi, que la primera part en parlàvem com una crisi de concentració de riquesa, se n'hi ha afegit una altra, en el que és Europa, que és la crisi de l'euro, i la crisi de l'euro com una creació monetària en països asimètrics en termes econòmics. Una unió econòmica i no política. Avui, i per primera vegada estic molt content de que el Fons Monetari Internacional proposa un subsidi d'atur europeu, que seria la forma de que realment tota Europa reconegui que no hi ha aturats grecs o espanyols, sinó que hi ha aturats europeus i que per tant s'ha de pagar entre tots, perquè això, en el moment que cogui l'atur, el senyor Salamany també els cogui l'atur que hi ha al sud d'Europa, doncs probablement voldran preocupar-se de com desapareix aquest atur. Aquesta no és la situació en la que estem. Doncs vàrem fer una unió econòmica i no política amb unes economies molt asimètriques, Grècia, Espanya, Portugal, Irlanda, tota la perifèria en realitat ha sigut importador net i el centre ha sigut exportador net. Això era previsible, estava previst, estava alertat de que teníem unes productivitats relatives molt diferents i que per tant es produirien aquests trasbassos nord i sud. Per tant, aquí tenim un altre problema europeu, que és la construcció d'Europa. Si avancem en aquesta construcció, i per tant vol dir construcció política, perquè no podem tenir, ja està demostrat que no es pot tenir una unió econòmica sense tenir una unió política, i en aquest camí hem avançat molt malament, perquè hem avançat cap a l'Europa del segle XX, és a dir, cap a una Europa dels estats competint entre ells, en la que Alemanya el que ha fet és tancar-se sobre si mateixa, en la que els països perifèrics, curiosament, en comptes d'anar junts, doncs cadascun anem per separat i tampoc hem aunat les nostres forces. Tant a Europa l'hem gestionat, jo diria, de la pitjor de les maneres possibles. Hi ha exemples millors. Estats Units se n'ha sortit de la crisi molt abans, i jo diria que molt millor. La Xina també. Per tant, allà on tenim encara un problema greu és de la construcció europea i uns desequilibris bàsics forts a Europa. Només la perifèria europea avui està en crisi.
Per tant, gestió europea, sobretot, senyor Gasol.
Bueno, jo el que diria és sort que hi ha Europa. Amb tots els defectes, amb tots els inconvenients, sort que hi ha Europa. I precisament, ara que parlem d'Europa, jo crec que s'hauria de començar a dir d'una manera clara que el fet d'estar dintre de la Unió Europea, el fet d'estar dintre de l'euro, de la zona euro, és un valor importantíssim en tots els inconvenients i defectes. Si de cas s'havia de plantejar la possibilitat de no estar dintre de l'euro, havia de ser abans d'entrar-hi. Ara, el procés per un estat que ha estat allà dintre és irreversible. Jo crec que aquelles persones, que n'hi ha bastantes avui en dia, que estan agafant una deriva, que quan estem parlant de Catalunya, de la possibilitat de la independència de Catalunya, doncs els hi és igual. Diuen, bueno, preferiblement dintre de l'euro, però si no, no passa res, més enllà de l'euro també hi ha vida. Jo crec que és una temeritat que hi hagi tantes persones, i persones que se suposa que estan qualificades, que agafin aquesta deriva dient que no passaria res. Perquè, i ho apunto, i segurament no és el tema d'avui, la independència factible de Catalunya només és possible per una via de negociació amb Espanya, perquè si junts tindrem dificultats per sortir-ne, separadament també en tindrem, i per tant hem de parlar un amb l'altre. No es tracta de donar un cop de porta l'un a l'altre.
Un altre dia, evidentment, parlarem d'arguments econòmics o d'altres tipus per defensar la independència de Catalunya o la seva unió amb Espanya. Senyor Sols.
Jo respondré dues coses. Una, l'importància d'allò que s'ha dit fa una estona del balanç de compte corrent negatiu que Espanya havia acumulat els últims anys. Jo penso que això ha estat el punt decisiu de que Espanya tinguéssim una crisi més greu que altres països, perquè el nostre endeutament públic era molt reduït. Llavors, això és conseqüència d'un, bueno, d'una bombolla, no? O sigui, realment, aquest dèficit de compte corrent és la manifestació última d'un procés, d'un model productiu fracassat. Un model productiu que va començar fa uns 15 anys basat en, bueno, créixer el sector immobiliari de manera artificial amb diners de fora. Clar, ens hem anat endeutant fins que ha estallat la bombolla. I responent a la pregunta de quin balanç de la gestió de la crisi. Jo penso que a nivell mundial la gestió ha estat dolenta. Es podrien fer coordinat més les polítiques mundials i ara una mica millor. Però estic d'acord amb el primer intervinent que allò que ha estat desastrós ha estat la política europea. O sigui, la mala arquitectura de l'euro i les decisions que s'han pres, qui les ha pogut prendre, han sigut desastroses. En canvi, de la política espanyola, tant en l'època de Zapatero com en l'època de Rajoy, jo tinc la impressió que s'ha fet més o menys els que es podia fer, es podia canviar una cosa d'aquí o allà, però és que tampoc s'han deixat cap marge.
Senyors, avui recordem, amics oients, que compartim la tertúlia amb el doctor en Economia Anton Gasol, amb l'economista Jordi Angusto i amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Bé, la pregunta marc de tot el debat d'avui és si sortirem de la crisi aviat, els propers mesos, si es crearà ocupació l'any vinent, com sembla que ens diu el govern espanyol.
Jo agafo la... Deixa'm com abans, em palma una mica amb l'amic Gasol. A veure, en economia el que sabem és que tot qualsevol mesura beneficia una gent i perjudica uns altres. Aleshores, l'euro, sens dubte, té grans avantatges i la seva sortida en perjudicaria molta gent, però també en podria beneficiar molta. I el balanç és aquest. Com a regla general, diríem, aquells que tenen actius, és a dir, aquells que tenen estalvis o els pensionistes, podrien patir molt. En canvi, el jovent probablement tindrien com una repesca, com una oportunitat de tirar endavant. Tant al final, jo crec que un país o un estat mai no podem posar per davant cap cosa artificial, cap idea abstracta, per exemple l'euro, per davant de la gent. És a dir, en aquest moment el que s'està patint a Europa en 120 milions de, torno a repetir jo, de pobres, o la situació espanyola, és tan dramàtica que, bueno, no ho sé, que tan dramàtic seria l'alternativa. Realment costa de creure. Vam viure un miratge de creixement gràcies a l'euro, gràcies a Centre Europa, que era un miratge. Varen convidar a venir excessiva gent, perquè la nostra economia no ho resistia, la varen convidar a venir per unes activitats de molt poc valor afegit, com era construir cases, que s'ha demostrat que ha sigut una autèntica salvatjada. En realitat ja és vella, però no van ser capaços de sortir. A veure, la teva pregunta. Jo crec que ocupació escombraria se'n crearà d'aquí un any. De bona, en trigarem bastant més.
I amb aquesta escombraria potser el govern podrà exhibir unes xifres millors, no? Podrà maquillar les xifres de l'atur.
Bueno, sí, en la situació actual anem a dir que qualsevol ocupació és millor que no n'hi hagi.
Clar.
Però d'ocupació bona en trigarem.
En trigarem. Per tant, no, bueno, anem bé encara. Senyor Gasol.
Sí, hi ha alguns estels en el sentit de que ja s'ha produït un ajust de l'economia espanyola, un ajust de la manera com normalment passa en una recessió, en una crisi profunda, que és d'una manera perversa, que és amb molta desocupació, però això vol dir que hi ha els salaris nominals tampoc no han baixat de forma significativa, però sí que, com que hi ha molta desocupació, ha millorat la productivitat de l'economia espanyola. I nosaltres tornem a estar una mica en millor posició de cara a l'exterior. Vol dir que el tema de les exportacions, a mesura que la demanda no només de l'Europa central, com s'està produint un cert augment dels salaris, doncs es reactivi aquesta demanda, doncs aquí ens sortim beneficiats. És veritat que el que se'n diu països emergents, doncs hi ha una certa aturada d'aquest creixement exponencial que tenien, i això també es notarà, però en definitiva el sector exterior està estirant, és veritat que també està concentrat en relatives poques mans. També és veritat que hi ha alguns indicadors, això que en diuen indicadors adelantats, de les comandes, de la gestió d'estocs, alguns d'aquests indicadors estan donant senyals de recuperació i, per tant, hi comença a haver alguns símptomes de que l'economia espanyola i catalana doncs començarà a treure una mica el cap. Però, això sí, el país s'ha empobrit i es continuarà empobrint d'un ordre d'entre un 25, un 30%, i aquesta és una de les coses que s'hi ha de comptar.
Senyor Sols.
Bé, les crisis no són eternes, les crisis tenen un procés, un
són
procés
temblador,
i aquesta crisi comença a estar una mica madura. Ja portem 6 anys de crisi, i així parlem dels propers anys, parlem del 7è, 8è any de la crisi, i a poc a poc, diguem, el sistema va generant els seus processos de recuperació relativament automàtics, no? Uh-huh. I en aquest sentit sí que és veritat que no continuarem baixant, però transitarem alguns anys en la part baixa amb nivells molt alts d'atur. Sí que hi ha una recuperació de la feina, però molt, molt, molt a poc a poc.
Aquestes dades són sobretot d'Espanya, evidentment altres països d'Europa doncs no tenen aquest drama de l'atur. Potser aquella dita popular que es diu ara de que no tornarem a viure com abans, és ben veritat, creuen vostès? És a dir, que no tornarà a ser el mateix, encara que ens recuperem de la crisi? Serem una mica més austers?
Sí, el que passa que de viure hi ha diferents maneres de viure. Una cosa és el viure amb el benestar material i malbaratar molts recursos materials, i crec que la societat en general, europea i catalana i espanyola en particular, s'hi havia acostumat, i probablement es recuperin alguns altres valors que poden tenir importància i poden fer més feliç a la gent que no pas la qüestió material. Miri, hi ha un país molt petit a l'altre costat del món que es diu Bhutan, i aquest país, per comptes de tenir el producte interior brut, tenen la felicitat interior bruta i tenen aquest com un indicador de com estan de bé o de malament. No hi tenen el PIB, sinó que hi tenen la felicitat.
Estan més contents i amb això, doncs, això no té preu, per entendre'ns. Sí.
Aquí totalment d'acord, l'abundància material no és un sinònim de felicitat, i això no seria problema, el que en tinguem menys. De fet, les crisis de tot el segle XX i XXI són de sobreproducció. En realitat, produïm més d'allò que podem arribar a consumir. No seria un problema, aquest. El problema, per mi, greu, és la desigualtat. I això pot desembocar doncs, en problemes de seguretat o en esclats socials.
També estic d'acord que el problema més greu és el de la desigualtat. La bogeria dels anys de la bombolla no tornarà, però és que tampoc tenia base real. Eren diners que venien de fora. I és lògic que no torni, o que tot trigui molt en tornar una cosa semblant.
Bé, avui recomanem el llibre de Jordi Angusto, I ara què? Entre la crisi i la fallida, propostes alternatives. També sabem que la producció literària en té el senyor Anton Gasol, també ha citat un dels seus llibres. Moltes felicitats per tots aquests treballs que ens ajuden, els no experts, a veure una mica les claus d'aquesta crisi econòmica, que evidentment d'una manera o d'una altra ens afecten. Ens quedem amb ganes de parlar-ne més, però hi haurà ocasió de fer-ho, segur que sí. Gràcies, senyors Anton Gasol, Lluís Sols i Jordi Angusto. Fins una propera ocasió. Bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Fins un altre, bon dia.
Després de la pausa, parlem de la diòcesi de Lleida, que avui està de festa, amb un acte amb motiu del 50è aniversari de l'ordenació sacerdotal del seu bisbe Joan Piris, un acte que tindrà continuïtat diumenge amb un concert.
Ràdio Estel.
Els dijous a 9:15 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. El Pòsit, amb Carla Gràcia. Els teus drets i necessitats com a consumidor, cada dijous a 9:15 del matí, al Pòsit del Primer Cafè, amb el patrocini de l'Agència Catalana de Consum.
Per estalviar i estalviar, doble estalvi d'Hipercor.
Estalvia ara amb més de 1.000 ofertes.
I a més, emporta't el 10% de bonificació en alimentació, neteja, perfumeria i parafarmàcia per continuar estalviant en les teves properes compres.
Doble estalvi d'Hipercor. Els diners et persegueixen.
Acostuma't als nostres bons preus. També a hipercor.es.
Diuen que la saviesa és allò que queda quan ja hem oblidat tot el que creiem saber. Si tens ganes d'assaborir allò que has après, si estàs cansat de coneixements fragmentaris i vols aconseguir una síntesi de pensament sòlida i alhora oberta i dialogant, matricula't a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa-te'n al 93 453 43 38 o entra al web filosofia.url.edu. La filosofia té per objecte l'ensenyament de la virtut, el deure i la vida recta. Marc Tuli Ciceró, jurista, filòsof i escriptor. Avui fem el cafè amb...
Avui amb la diòcesi de Lleida com a protagonista fem el cafè amb el seu vicari general, amb el seu degà del capítol catedral i amb el mestre de capella, així com amb la nostra companya periodista del bisbe de Lleida, Carme Sabador. La diòcesi de Lleida està de celebracions aquests dies. Avui dijous hi haurà una celebració d'enviament i diumenge una missa-concert. En el cas d'avui serà a 8:15 del vespre a la Casa de l'Església i diumenge a les 7 a la Catedral. Avui es farà una celebració d'enviament i diumenge un concert, com dèiem. El motiu és el 50è aniversari de l'ordenació sacerdotal del bisbe Joan Piris, 5 anys després, tot just, de la seva arribada a la diòcesi de Lleida. A Lleida tenim la nostra companya avui col·laboradora, Mari Carmen Sabador. Endavant.
Tenim aquí a l'estudi, per parlar de tot això tan important pels fidels lleidatans, el mestre de capella de la Catedral de Lleida i director del Petit Cor, mossèn Joaquim Messalles. Bon dia, mossèn Messalles.
Bon dia a tothom.
Tenim també el president del Cabildo Catedral, mossèn Jaume Pedrós. Bon dia, mossèn Jaume.
Hola, bon dia.
I ens acompanya el vicari general de la diòcesi de Lleida, molt important en tots aquests actes, que és mossèn Ramon Prat. Bon dia, mossèn Prat.
Hola.
Moltíssimes gràcies a tots. En primer lloc, que contesti, doncs, mossèn Prat, mossèn Pedrós, jo suposo que els dos tindran moltes coses a dir. Els actes que s'estan preparant per celebrar aquest aniversari, com hem dit, en 2 dies, 26 i 29 d'aquest mes de setembre.
Són 3 actes que van lligats.
Sí.
El primer és el dia 26, que coincideix amb la jornada d'enviament que cada any a la diòcesi de Lleida doncs, tenim el començament de curs. Farem coincidir el bisbe ens envia a la missió, a tota la diòcesi, i serà el dia que el felicitarem. Vindrà el bisbe auxiliar de Barcelona perquè publiquem un llibre amb les 4 pastorals que ha fet, amb una introducció del bisbe auxiliar, que ho presentarà, i 2 articles de l'historiador Lladonosa i de la pedagoga Carme Agustí. El segon acte serà una eucaristia a la catedral el dia 29. I el tercer acte, a continuació de l'eucaristia, hi haurà el concert. I només acabaria dient que felicitar vol dir fer feliç. I, per exemple, que el bisbe auxiliar de Barcelona li escrigui el bisbe Piris, que les quatre pastorals que ha fet són un projecte de renovació de la diòcesi de Lleida, perquè pot ser un model de renovació de qualsevol diòcesi.
Bé, Ignasi.
Doncs actes molt interessants, moments de gran comunió amb el seu pastor, els que viu la diòcesi de Lleida. Potser li faria una pregunta a mossèn Joaquim Masalles sobre aquesta missa concert del diumenge 29. Com es pot sentir un bisbe felicitat a través de la música en un dia com aquest?
Bé, no és cap sorpresa, perquè doncs, ell és un músic ja, diguem-ne, des de la seva infantesa. Va participar, com és molt típic allà a València, en una de les bandes del seu poble, i per tant té aquesta afició musical. I diguem-ne, els responsables diocesans van pensar que seria molt apropiat per amb ell doncs, aquest complement de la missa, fer un concert, ja que la música també és un capítol important a la seva vida.
Serà a les 7 de la tarda, la missa, i a continuació el concert?
Sí, exactament.
Això serà el dia 29, diumenge. Estem parlant del proper diumenge. I suposo que el Cabildo Catedral, mossèn Pedrosi, té molt a dir també en tot aquest homenatge o felicitació.
Sí, d'alguna manera se'ns va suggerir això, no?, de part del Petit Cor, què podríem fer pel civisme amb motiu dels 50 anys, i va pensar, doncs penso molt en cert que fos un concert, i aquell, com ha dit el mossèn Joaquim, és músic i la música és una cosa que li agrada molt, i llavors vam pensar fer-ho així, no? Llavors vam dir fer la missa, que normalment la fem a 7:45, la farem a les 7, perquè després hi hagi temps per fer el concert a continuació de la missa.
Mm-hmm. Mossèn Pedrós, mossèn Prat i mossèn Masalles, podem afegir un altre ingredient. Aquests dies també es compleixen 5 anys des de l'arribada del bisbe Piris a Lleida. Mm-hmm.
Exacte. Sí, efectivament.
Un ingredient curiós, també.
Sí,
que coincideix amb els 50 anys de Prevere, uh-huh, entrada de servir a la diòcesi de Lleida, i un primer balanç d'un glob de 5 anys. I en aquest sentit jo crec que és interessant veure la música de fons. Ell ha preparat una intervenció que jo l'he vista, perquè no pel que direm nosaltres, que no ho sap, sinó per la jornada d'enviament, un full, que és una preciositat. O sigui, és un moment que nosaltres el podem fer feliç amb ell, sent gent compromesa amb el projecte de la diòcesi, i ell ens pot fer feliços estimant-nos i caminant junts.
Això serà el dijous 26, en aquest acte. A quina hora serà?
A 7:45 del vespre, a la casa de l'Església, Acadèmia Mariana.
Bé, i a més tenim una altra cosa també, perquè el nostre senyor bisbe ha estat, doncs, de nou, el Sant Pare, de nou l'ha reivindicat, o sigui, l'ha tornat a nomenar com a conseller de mitjans de comunicació al Vaticà, recentment, aquesta setmana passada.
Forma part de la comissió.
Forma part de la comissió, vegades, però ha estat renovat, perquè és el nou Sant Pare.
I, a més, el 21 podrà concelebrar amb el Papa. És a dir, que aprofitant que acaben les jornades de la comissió, doncs concelebrarà el dia 21 exactament amb el Papa.
És un altre aconteixement que també tenim nosaltres, sí, que felicitar el nostre bisbe per aquest fet. Bé, i anem al concert, anem a la catedral, el dia 29, la Santa Missa. Es cantarà també pel petit cor de la catedral, l'Eucaristia.
Sí. Jo hem fet una invitació a totes les corals de Lleida que vinguin a col·laborar. Hi ha una mica d'inconvenient perquè al setembre moltes de les corals doncs, inicien les activitats, però aprofito per fer aquesta crida. Evidentment que cal avisar a nosaltres per el repertori i també per la disposició dels espais, però estaria molt contents que almenys una petita representació de totes les corals que puguin que vinguessin a la nostra catedral.
I un repertori molt acurat.
Sí, bueno, hi ha una part de concert que és propi per l'ocasió, hi ha una cantata que jo mateix he composat i un tedeum, hi ha coses que realment cal preparar-les molt bé, i hem demanat, diguem-ne, ajuda en aquest aspecte, però si hi ha algú que realment s'atreveixi, aunque sigui d'una manera una mica precipitada, només cal que ens posi en contacte amb nosaltres i miraríem de proporcionar tots els mitjans.
Ens acompanya en Joaquim Masalles, mestre de capella i director del Petit Cor de la Catedral de Lleida, també el vicari general de la diòcesi de Lleida, Ramon Prat, i el degà del capítol catedral, Jaume Pedrós. La unitat d'aquests dos grans dies, no? El 26 i el 29. No sé si volen comentar, mossèn Prat o mossèn Pedrós, alguna cosa més d'aquesta celebració d'enviament, no? Que és un moment important per a qualsevol diòcesi.
Això tenim 3 dies a l'any que el bisbe ens crida tothom. i tots deixem les coses. Un és l'enviament, ara al setembre, dimarts sant a la catedral la missa crismal, i a final de curs tenim l'assemblea. Fa 4 anys que ja ho estem fent, això serà el 5è. Per tant, està integrat al projecte ordinari de la diòcesi.
L'últim minut, mossèn Pedrós, vol dir
sí, només més? Dir que és un acte de tot el bisbat. Per tant, encara fent la catedral, però evident és l'església del bisbe, però és un acte que convidem a tot el bisbat de Lleida i voldríem que tot el bisbat hi fos present.
Gràcies, mossèn Joaquim Masalles, mestre de capella de la Catedral de Lleida i director del Petit Cor, mossèn Ramon Prat, vicari general de la diòcesi de Lleida, i mossèn Jaume Pedrós, degà del capítol catedral de Lleida. Enhorabona, que tingueu uns bons dies de festa i fins una altra. Adéu-siau. I arribem fins a les 9 amb la cançó principal de la banda sonora de la pel·lícula Xanadu, amb Olivia Newton-John, protagonista avui de l'efemèride del dia. No us perdeu la participació de l'Electric Light Orchestra i la veu de Jeff Lynne, interrompent algunes de les poesies musicals que canta Olivia Newton-John. A les 9 tornen la Mercè Raga i la Sara Cruz.